sintonia d'opinions a mig matí, com cada dilluns. Saludem els nostres tertulians, ens acompanyen Antoni Puig, bon dia.
Bon dia, ja no dic l'exili perquè avui ha començat l'estiu,
sí?
I és el paradís de Roda de Barà, perla de la costa de Barà.
Lourdes Auquer, Octavi Formatger, bon dia.
Hola. Bon dia i bon sol.
I
bon
tant.
Bon dia a tothom i bon estiu.
Vinga, ja tenim l'estiu aquí, eh? Ja tenim l'estiu aquí. Ja fa dies, no obstant això, fa dies que ja fa calor, però vaja, que l'estiu tota cuca viu, no? Diuen.
Déu-n'hi-do aquesta primavera, eh? Aquesta primavera hem tingut molts núvols, no hi ha hagut pràcticament cap dia de sol tot el dia, eh? No, ja fa mesos que no hi ha sol tot el dia, eh?
Vosaltres vingueu a escapar, però... Aquí nosaltres, a l'Extraradi, això està de meravella, eh? Ja creu també que vingui l'estiu fort perquè es dorm fantàsticament bé, aquests dies.
Sí, ara aquests dies sí, és veritat. Sí.
Però vaja, també a l'estiu, doncs sí, és veritat, no descansem tant, no? Potser costa més
de... Tota cuca viu.
Exacte, per això.
Tenim més hores, els dies són més llargs, així és que tenim més hores per viure la vida.
Avui aquest és el dia més llarg de l'any, el solstici d'estiu.
Sí,
és el dia més llarg de l'any.
Sí. Aprofitem-lo.
Per cert, que arriba ja també aquesta setmana a Sant Joan, la revetlla el dimecres, recordem. Us agrada celebrar Sant Joan a vosaltres o no?
Sí.
Sí, home, sí.
Ara, els petards no, eh? A mi m'agrada celebrar Sant Joan, però sense petards, eh?
Una mica de coca cava i saltar-se el règim per un dia.
Això.
Sí, això. Nosaltres som més de la coca i el cava que no pas dels petardos.
No, els petardos sí, no, eh? No,
sí.
Cada com m'agraden menys.
Sí. Som una mica com els gossos, nosaltres, eh?
Pobre, sí.
Que aquests dies han de prendre antidepressius i tranquil·litzants i tranquimacins i tot això, pobres bèsties, no?
Sí.
Doncs comencem opinions, com sempre diem, com cada dilluns. I vinga, comencem per temes propers, eh? Que bé, com sabeu, hi havia doncs certs problemes de convivència, podem dir que ocasionats doncs per l'ocupació de concretament d'un habitatge a l'urbanització de la Barquera. Els veïns doncs van fer pressió, es van concentrar, van demanar doncs també en aquest cas la implicació de l'Ajuntament, l'alcalde i diferents regidors van acudir a aquesta concentració. També van tallar la carretera, la Nacional 340. Bueno, i finalment, doncs, fent guàrdies entre aquests veïns, van aconseguir que aquesta casa es tapiés i que aquests ocupes doncs, marxessin.
Sí. És que es veu que estaven desesperats, eh?
Tenien una mica de negoci, no?, també muntat.
Sí. Sí, ho han dit, eh? Que hi havia molt mal rotllos, molt soroll, molt incivisme, inclús havia tràfic de droga.
Sí, baralles i de tot. Sí.
Baralles, de tot. I, bueno, i la gent tenia posta de deixar les escombraries al container, vull dir. I, bueno, jo he llegit avui que la nit, el que deia la Sònia... És que els han tret, han tapiat, perquè ja n'hi havia, hi havia uns altres que volien entrar, per això van tapiar-ho tot, perquè no poguessin entrar. I els veïns fan tors per vigilar les cases que no tornin a entrar, eh? Vull dir, és trist, no? Vull dir, que tinguis que viure així, jo trobo que és tristíssim, eh? Vull dir, no sé.
I què es pot fer per evitar?
No sé, l'alcalde diu que farà tot el possible... Però, bueno, que costa, que no és fàcil, eh? No.
Bueno, recordem també que aquest problema existeix a la zona alta d'aquí de Roda des de fa moltíssims anys, també.
I tant, també.
Hi ha molta casa Roda ocupada, sí.
Sí.
Jo voldria parlar d'una cooperativa que ja fa anys que funciona, des del 2004, però ja des del 2011 ja està reconeguda com a cooperativa, que el que fa és comprar els pisos i donar-los a lloguer a la mateixa gent que hi estaven vivint, no? I llavors, bàsicament, és una manera d'evitar que aquests pisos vagin a fons, aquests que se'n diuen fons voltors, i especulin amb els lloguers i se'ls hi pugi el preu cada vegada que els hi sembli amb ells, no? Per tant, home, és una bona iniciativa. Sembla ser que hi ha una llei a Catalunya, al Parlament de Catalunya, que és la 1/2015, pionera a tot l'Estat, que obliga qualsevol banc que s'hagi de quedar un habitatge per execució hipotecària o per el que sigui, ha de comunicar-ho a la Generalitat o als promotors socials a vendre l'immoble a un fons hipotecari. O sigui que aquesta cooperativa el que fa es diu Sostre Cívic, i és això. És una cooperativa que hi ha molta gent. De moment ja han aconseguit comprar 70 pisos. 70 pisos des del 2011, home, déu-n'hi-do, per ser una cooperativa petita, no? I llavors els hi donen a lloguer a les persones que hi vivien, no? Però la gran avantatge és que els lloguers que se'ls hi posen són uns lloguers totalment assumibles. O sigui, són lloguers de 500 euros, però saben que tota la vida estaran pagant els 500 euros i que no hi haurà un fons que els hi va pugir quan, cada vegada que els hi sembli, no?
Això està bé.
O sigui, que és és un començament. Si poden haver més cooperatives d'aquest estil, doncs potser es podrà evitar que hi hagi aquestes grans especulacions immobiliàries, no?
Bueno, sí.
No? Jo volia dir-ho perquè, més que res, és una cosa que no se sap massa i és una cosa que ja existeix, eh?
No, de totes maneres, Espanya, amb aquest aspecte, és una mica bomba de rellotgeria. Mireu l'entorn en què estem, tal com està l'economia, amb l'immensa quantitat de pisos buits que venen d'expropiacions, de fons dels bancs i tal. És un imant per portar diner negre de fons voltors d'origen X que puguin comprar aquests immobles. El mecanisme, com el faran? Això és el que les autoritats intenten impedir, però que aquí a Espanya aquest problema ens explotarà encara més a la cara, segur, dintre uns quants anys. I quan Espanya necessiti diners, igual algú tanca els ulls i permet que es blanquegi diner comprant immobles. Si no, el temps... Això ja ha passat, eh? Vull dir, Marbelles i Mangas del Mar Menor i zones urbanitzades d'aquestes han portat moltíssim diner negre i han provocat l'explosió immobiliària. Amb el fons que hi ha de pisos buits, ara els ocupen els ocupes, però aquests pisos tard o aviat es vendran i algú els comprarà.
A veure, en aquest cas, la casa que fa referència, aquesta casa ocupada, és d'Acciona. També, d'altra banda, no sé, jo pregunto, llenço la pregunta a l'aire. Acciona no té prou recursos per protegir aquesta casa?
I tant, que en té.
Bueno, però, Sònia, si quan hi ha un banc que té un pis dintre d'una comunitat de veïns, el banc ni es molesta en pagar ni tan sols la quota de manteniment.
És veritat, això, eh?
Vull dir que la feina que hi ha per aconseguir que el propietari del pis, que pot ser un fons voltor o pot ser un banc o el que sigui, pagui el manteniment de l'immoble que li toca a Porrata, perquè cada veí ho paga.
Sí, sí, és veritat.
I la feina que hi ha
per
l'independència que tenim...
És que ha de col·laborar amb la neteja, ja. Ha de col·laborar amb manteniment, si hi ha piscina, doncs el manteniment de la piscina.
Ha de pagar, clar que sí.
Si s'espatlla l'ascensor, s'ha de pagar.
Clar.
I normalment els propietaris institucionals no atenen els pagaments. I la llei suposo que davant d'un banc d'aquestes dimensions tampoc és tan activa com si es tractés d'un pobre nano que me l'han enganxat pel carrer.
Clar.
És les diferents velocitats en què funciona la justícia a Espanya. Ara entraríem en un altre tema que no val la pena.
Sí.
Sí, bueno, i les lleis també. Les lleis normalment les fan a Espanya, almenys les fan les dretes, no? I aquí el Parlament de Catalunya s'han aprovat lleis per evitar l'especulació dels lloguers i posar límits als lloguers, però després resulta que el Tribunal Constitucional resulta que ho tomba, no? I bueno, i el partit que governa Espanya actualment també hi posa traves.
Igual. No volen que a Catalunya hi hagi la més mínima sombra de sobirania.
No, clar.
Bueno, avui, pel mateix motiu que avui el que governa Espanya vindrà a cantar al Liceu, que vols fer-hi.
Sí, sí, sí. Bueno, canviem de tema, no, ja?
Vinga, en tot cas, la unió d'aquests veïns... La unió d'aquests veïns ha aconseguit doncs que no es tornés a ocupar aquesta casa, que sembla ser que era la intenció que hi havia.
Molta sort, i els altres veïns de Roda estem amb ells i els recolzem amb tota la seva força.
I a veure si això s'estén, com deia ara la Sònia, a tots els altres llocs que també estan ocupats a Roda, que són molts.
Clar, és que
a
veure, n'hem parlat moltes vegades del tema d'ocupació, però jo crec que gairebé tothom està d'acord en que si s'ocupa un habitatge per part d'una família que veritablement ho necessita i ocupen un habitatge d'un gran tenidor o d'un fons voltor, doncs jo crec que tothom ho podem justificar, no? Que s'ocupi per necessitat. Sí. Jo crec que aquí no hi ha cap mena de dubte. Ara, que s'ocupin per part de delinqüents, com s'està veient, i que són màfies, al cap i a la fi, que es lucren d'això,
perquè si
els vols fer fora has de pagar una quantitat de diners, si no, no marxen. Clar, llavors, aquí està la diferència, no? Entre aquesta ocupació, que qualsevol ocupació és il·legal, no entenem, però aquesta ocupació legal, entre cometes, o almenys lícita, i l'ocupació doncs, que només van a fer negoci. I jo crec que aquesta és la que cal lluitar contra aquesta. No,
sí, sí.
No la barquera, la barquera i a tot arreu.
El que passa que és molt dur que et treguin del pis perquè no pots pagar i que al cap de 15 dies passis per davant d'aquest pis i vegis que allà hi ha una gent que estan vivint allà, que no han pagat res i que no estan pagant res i viuen la vida.
Exacte.
Ha de ser molt dur, això.
Ha de ser molt dur.
Em poso en el seu lloc, no?
Home, o que tu, tots els diners que has pagat, no et serveixin de res. Doncs no, perquè una part d'aquella casa sí que l'has pagada, no? I llavors, clar, és molt injust.
És que, Octavi, entre les velocitats de la justícia a Espanya també hi ha la marxa enrere, eh?
Clar.
Sí, sí.
Perquè això realment és la justícia injusta.
Sí.
Doncs vinga, ara sí que canviem de tema, anem cap als indults, que també ocupen les portades de la premsa d'avui, eh?
Sí.
Sí, avui veurem una representació... operística, una gran escenificació, no? Sembla ser que el president espanyol ve al Liceu, que, no sé, suposo que quan es tria un lloc com aquest, suposo que, no sé, m'imagino que el Pedro Sánchez o els seus assessors deuen haver pensat que el Liceu és, diguem, realment el bressol o el lloc de la burgesia catalana, no? O sigui, on la burgesia catalana ha de rebre les grans notícies i una mica com quan Juli César guanyava una batalla, no? Que arribava i se li feia una gran festa i tot, i llavors és com una mena de dir davant de la burgesia catalana que la generositat dels guanyadors, no? Els que han guanyat són molt generosos i diuen, bueno, doncs indultarem aquesta gent.
La cosa més clara respecte a això, Octavi, és que els indults, els presos polítics no els volen amnistia o revisió del procés, això per una banda.
Sí, és clar.
I per l'altra banda, si el president del govern espanyol vol parlar al poble de Catalunya, hi ha una cambra que és perfectament representativa que es diu Parlament. Que vagi al Parlament a parlar. No conviden els parlamentaris catalans a anar a Madrid a explicar el projecte d'independència, que alguna vegada, sobretot els de la dreta, diuen pues que venguen al Parlament i ho expliquen. Bueno, pues aquí, diem, si el president del govern espanyol es vol dirigir al poble de Catalunya, no hi ha un lloc més adequat que el Parlament.
Clar.
No s'ha d'anar... Al Liceu es fan òperes. Vull dir, Madame Butterfly, sí, la protagonista mora, no és el cas. El Barbero de Sevilla. Clar, si en aquest moment hagués estat el Felipe González de president de govern, entendríem que ve a cantar aquesta òpera.
Jo crec que això és una mostra més...
Podia vindre cantar Nabucco, però els esclaus que canten el cant de la llibertat, que som els catalans, no hi anirem pas, no hi van les autoritats al Liceu. Mm. Vull dir, ho sento, els que estimem l'òpera i el Liceu, pensem que això és una contaminació. I lamentablement en altres èpoques es cremaria el Liceu per desinfectar-lo per sempre. No és aquest el lloc perquè el president de govern vingui a explicar un projecte polític.
Jo crec que no és el lloc, no? Però, a més, crec que...
Una cosa, el Consell de Ministres és demà, no? El que vota la... El que vota la... Bueno, vota. El que decideix. L'indult sembla que és demà, no?
Jo crec, bueno, no sé, diuen que és demà, diuen que potser, però no se sap segur i no se sap quin tipus d'indults. Segurament seran uns indults parcials. I, això que en diuen... retroactius o alguna cosa així, una paraula que ara no recordo.
Vol dir que si ho tornem a fer, ens torna a fotre la pressió.
Ah, això mateix. Si ho tornem a fer, tornen a quedar...
Reversible, no? Vols dir reversible?
Reversible, exactament. Aquesta era la paraula, no?
Mira, un indult retroactiu és tan ridícul...
No és retroactiu, perdona, és reversible.
Reversible, vale. És tan ridícul i grotesc com quan Franco es va inventar la democràcia orgànica, que encara estan rient a la resta del món. Vull dir, o indultes o no indultes. I si t'ho demana el pres, doncs tu li pots donar l'indult o no si consideres que té els... Però és que els presos no l'han demanat.
Jo crec que l'estat espanyol i la majoria d'espanyols no volien aquests indults. I el Pedro Sánchez tampoc. El que passa que, jo, és la meva opinió, ha rebut tantes pressions per part d'Europa que s'ha vist obligat a fer-ho. Jo crec que ells... hi ha una desinformació. Això mateix del Liceu és una prova més del desconeixement que té el poble espanyol de la realitat d'aquí de Catalunya. Ells es pensen que venir al Liceu és, bueno, la gran cosa, i aquí ho veiem tot el contrari. Avui mateix el Consell d'Europa es vota una resolució per la qual, perquè va ser un esborrany que ja es va filtrar la setmana passada, de que s'havia de demanar a Espanya l'indult o l'alliberament dels presos i el retorn dels exilats i els exiliats, i que no es demanessin les ordres de detenció internacionals. I avui això es vota al Consell d'Europa. Quina casualitat que sigui ara precisament el moment dels indults. Jo, tot això em fa pensar que això és una ordre que li ha arribat del Consell d'Europa al Pedro Sánchez i s'ha vist obligat a fer-ho. Però ell no en tenia cap ganes. Més que res perquè això li suposa un desgast electoral dels seus electors, no? Perquè una bona part dels socialistes, doncs, home, costa de convèncer de que els catalans no se'ls pot indultar perquè l'han fet molt grossa, no? I és això, no? Llavors, ara ja, clar, està intentant de convèncer tothom, fins i tot els peixos grossos o les antigues mòmies, com ha dit avui un periodista del socialisme, no? Que estaven en contra d'aquests indults.
Bueno, la gran mòmia continua en contra, El carron xino manchado de cal continua.
Bueno, no, però ara ja... Ja ho matisen, ara ja no és tant, no? Llavors, clar, costa una mica, no?
I, tot és una comèdia, Octavi. És com el rei. Ara, no venia mai a Catalunya, pràcticament ve cada setmana. Mira, la setmana que ve també torno per inaugurar el Mobile. Bueno, li fan un lleig tremendo, que és amb el famós no assistència al sopar, i se'n torna a Madrid dient que tot ha anat molt bé i la mar de contents. Bueno, o no se n'entera, o és que estem bellugant-se en un univers paral·lel.
Jo crec que ells es pensen ara que amb aquest gest, el dels indults, doncs ja s'ha acabat el problema, no? Aquí ja està. Vinga, comencem, passem pàgina i comencem de zero. I res més lluny de la realitat, perquè hi ha molta gent encara represaliada. Es parla de més de 3.000 persones que estan en processos judicials. El Tribunal de Comptes, al finals d'aquest mes, està a punt d'arruïnar 40 famílies de gent que havien estat dintre de l'administració amb unes multes milionàries que es poden arruïnar ells i les seves famílies per tota la vida. Vull dir, hi ha els exiliats. Avui el Puigdemont ja ha fet les seves declaracions, ha dit, escolti, si hi ha indults i nosaltres què? Nosaltres ja podem tornar. Pensi que nosaltres som eurodiputats.
Sembla mentida que han passat 40 i pico d'anys i estem a les mateixes. Recordeu quan el Santiago Carrillo es passejava per Madrid sent la persona més buscada d'Espanya, el secretari general del Partit Comunista quan el Partit Comunista era il·legal. I es passejava per aquí. Bueno, doncs, el van arrestar, va ser un arrest pactat, el van arrestar el 24 de desembre i el dia 31 ja es menjava els raïms en un acte públic. Doncs Puigdemont, ja ho veureu, a més és un tio molt decidit, un dia es plantarà a Barcelona. Bueno, què farà la policia? L'arrestaran? Arrestaran un eurodiputat aforat?
Clar, és que és això...
Això és a fets consumats. La història s'escriu a fets consumats.
Jo crec, clar, l'advocat del president Puigdemont pues, diu que sí que podria venir, però que ell mateix li aconsella que no vingui. O sigui, perquè, clar...
Bueno, sí, però la història s'escriu a cops, Octavi.
El problema
mentre,
de la...
mentre no es faci... Això és com la declaració d'independència. Bueno, o som o no som, la gent estava al carrer, doncs es fa, hem arribat fins aquí, doncs es fa amb totes les conseqüències. Tirar enrere és un fracàs col·lectiu per tots, amb unes conseqüències que ja les estem veient.
Sí, però les lleis les interpreta tothom de la seva manera, no? Vull dir, perquè, clar, si aquest senyor té immunitat a tota Europa perquè és eurodiputat, per quins set sous no pot venir a Espanya perquè serà detingut? És clar, dius, escolti, però som a Europa o no som a Europa?
No és un país europeu amb una democràcia modèlica, segons diuen ells.
Bueno,
vinga, que ens encallem, que ens encallem. Bueno. Que ens encallem amb els temes, va. Avancem una miqueta, avancem una miqueta. Major Trapero va ser entrevistat, no sé si vau poder seguir l'entrevista. Què us va semblar?
Sí, la vau seguir, l'entrevista del Trapero?
Què us va semblar, aquesta entrevista?
Un trosset. Bueno, però... Per mi res de nou, és una persona totalment recta, totalment compromesa amb la seva feina i bueno, ell compleix les ordres judicials com a policia judicial i diu que si torna a passar el mateix, doncs ho tornarà a fer igual també, no? Perquè ell ho va fer doncs, en plena consciència, no? Però sobretot, el que em va agradar molt d'ell és que ell, davant de tot... el que posa en qüestió és l'ordre públic i la defensa de, clar, dels aterrulls i de tot el follon que es podia organitzar i s'ha utilitzat més la força el dia 1 d'octubre. No? Per tant, ell bueno, va emplear la seva força de la forma que ell va creure convenient, que no és exactament la mateixa que la Policia Nacional.
Tu recordaràs haver vist com quan els Mossos d'Esquadra entraven en un col·legi electoral a emportar-se les escassíssimes urnes que podien trobar, sortien aplaudits per la gent, malgrat que estaven urnes. Quan entrava la Guàrdia Civil i les forces de l'ordre, l'únic que sortien dels col·legis electorals eren gent arrossegada, a patades i amb lesions, perquè urnes en van trobar ben bé poques. En van trobar més els Mossos d'Esquadra que les forces aquestes del Piolín. Això és francament lamentable. I una altra cosa que el Trapero ha posat amb solfa és dir, a mi m'han jutjat sent un policia que ha fet la seva feina perquè es pensen que els Mossos d'Esquadra som la força militar de la Generalitat insurgent. Com avui un comentarista ho deia l'any 34 també, quan va haver els fets de maig de l'any 34 a la Generalitat volien afusellar el cap dels Mossos d'Esquadra acusat d'haver volgut disparar contra les tropes espanyoles. Vull dir, Espanya sempre a nosaltres, ara ja la fractura ja està feta i el pobre Trapero, que és al mig, és el cap de les forces armades d'un país que es vol aixecar contra la metròpoli. I van anar per ell. Un judici absolutament gratuït. I encara el que no m'explico és com ha pogut sortir absolt. No m'explico.
Demanaven 10 anys de presó, eh? 10 anys de presó el demanava per ell.
Sí, però va sortir absolt.
I va sortir absolt. Bueno, aquí...
Era molt grossa l'acusació. Era molt, molt, molt... No s'aguantava ni amb menys pes encara que la dels presos polítics que tenim a la presó ara.
Aquí és una mostra més de la diferència de la manera de veure les coses que tenim els catalans o que tenen a la resta d'Espanya. La nostra policia és una mica el reflex de la forma que som aquí, no? I bueno, aquí fem les coses d'una manera i les policies d'Espanya pues, fan les coses d'una altra. I ja està. Aquí és la diferència, no?
L'atemptat del mes d'agost es va resoldre d'una manera que podíem dir quasi americana. La policia va estar molt expeditiva. Però, doncs, clar, en aquell moment la població estava ferida i el que va ocasionar les ferides no ho ha explicat, no ha pogut explicar-ho. El van matar aquí al costat de Vilafranca. Bueno, doncs, també ens hem estalviat un judici que ens hagués fet molt de mal. Ara, va estar molt expeditiu. Què va passar? Espanya tampoc no va tindre bona premsa. Les forces armades espanyoles no veien en bon grau l'efectivitat de la policia catalana. I li han passat factura, però se l'han jutjat,
Bueno, aquí estem a l'ordre de sempre. Si ens passem per davant d'ells o no ens passem per davant d'ells. Sí. Sap greu parlar d'ells i nosaltres, com si fóssim l'enemic, però és que ho estan provocant cada dia. Inclús els titulars dels diaris de Madrid ja parlen dels catalans i dels espanyols com si fóssim ja dos països diferents.
No? Només tens que posar la televisió quan hi ha un partit de futbol, ara n'hi ha uns quants, i la por ellos, que a nosaltres aquesta frase ens fa molt de mal, ens obre moltes ferides, sobretot els que estimem Espanya i hem viatjat per Espanya, en la por ellos a mi em fa mal.
Sí, sí.
I això ho sents als camps de futbol i és popularíssim. A por ellos. Fins i tot hi ha una marca comercial que fa un eslògan, diu a por ellos, un berenar infantil. A por ellos.
Per cert, Antoni, ara que parles de futbol, no sé si era ahir o avui que en el campionat europeu de futbol hi ha un partit Inglaterra-Escòcia.
Van empatar, sí.
I escolta,
també hi ha País de Gales, també hi ha País de Gales, hi ha Irlanda del Nord, hi ha Gibraltar.
Vinga, nois.
Les Isles Feroe. Sí,
que aquí esteu fent monòlegs i no avanzamos.
Ahí
va, noves mesures contra la Covid. Restriccions doncs, que ens relaxen una mica en quant a oci nocturn, sí, en quant a trobades, també doncs, amb l'ús de la mascareta a l'exterior, que ben aviat doncs, ja no caldrà portar-la. Com valorem doncs, aquestes mesures? Bona part de població que està vacunada, la vacunació avança a bon ritme, per fi, perquè va costar.
Mira, Sònia, jo fa molts anys que no entro a una discoteca, però tinc ganes de veure com es balla sense un got a la mà i amb mascareta a un metre i mig de distància.
Serà curiós, si més no, serà curiós.
Hi ha algunes discoteques que diuen que amb aquestes condicions no obren, no? Però la gran majoria sí que obren, Perquè,
el Fray Justo Pérez de Urbel, que és capellà de l'època franquista,
15 mesos,
estaran contents, ara no es pot arrambar.
15 mesos tancats, recordem aquestes discoteques, locals d'oci nocturn, 15 mesos.
És un problema econòmic, també, clar.
Clar, els que puguin obrir, perquè molts ja no podran obrir perquè estan arruïnats.
Ja no poden obrir.
No, és injust perquè hi ha negocis que han estat matxacats i hi ha negocis que els han anat molt bé.
Clar.
Els supermercats, tots els centres d'alimentació els han anat de conya i les distribuïdores de productes també, però
I
en canvi...
I les mascaretes també, que s'han
posat. La restauració, que a Espanya és més social que de luxe, li ha anat molt malament. I sort que encara s'estan recuperant,
Sí, les famílies crec que es podran reunir sense limitació, tota la gent que es vulgui, però sí que és veritat que els restaurants o com a màxim seran 10 persones, o sigui que...
10 a l'exterior, a l'interior 6.
Això mateix, i a l'interior 6, exactament. O sigui, les taules hauran de ser com a màxim de 6 i 10 a l'exterior. Però, en canvi, les famílies es podran reunir sense importar el número de persones.
Però jo crec que la gent es desmadra, Es desmadren.
La gent està cansada.
No, és que l'altre dia estàvem nosaltres a l'Ametlla, el dia del seu aniversari, jo a la nit em vaig esverar, el que hi havia a l'Ametlla, tots els bars apinyats, la gent, vull dir, sense mascareta, per descomptat, devia ser la festa major o la festa petita, no sé, però hi havia tanta gent i tan apretats tots.
Atapeït de gent, ningú amb mascareta i, bueno, una plaça relativament petita... I, bueno, una gentada allà
una
tots els barris. Increïble,
meva,
però... no?
És que, però, no bueno... sé, passem d'una... Espera't ara quan ens tregui la mascareta. A mi també em fa una mica de llullo,
Bueno, sí, però si ja no portava ningú de mascareta. Sí, no. Si és igual, encara que la treguin, allà ja se l'han tret, no?
I el virus d'Índia descontrolat, corrent per allà, també.
Per això, que fa por, clar.
Ahir de Vanguardia portava dues pàgines encara s'investiga què va passar realment a Wuhan, eh?
Yeah.
I què va tornar a passar, eh?
Vols dir que ho sabrem, què va passar, veritablement? Ho arribarem a saber mai?
Jo crec que no ho sabrem mai, eh?
No, perquè Xina és hermètica. Si Xina té la culpa, ho han tapat, ho han
callat. No li interessa, tampoc.
I si va ser un accident, es pot tornar a repetir en qualsevol moment.
Clar, clar.
Vinga.
Si no és aquest virus, serà un altre.
Altra...
És que és això, si no és aquest virus serà un altre, exactament, eh? Aquest és el problema, no? Que si pot passar amb un virus, igual es pot fer amb un altre, això, eh? I tornarem a tenir un altre show com aquest.
L'únic que passa és que ara anem a pres. Jo a partir del mes d'octubre, si torno a agafar el tramvia o el metro, amb la mascareta, eh? Ja no la treuen, eh? Mira, 2 anys sense grip, tu.
Molt bé. Vinga, anem a un altre cas que també parlem aquestes últimes setmanes, que veritablement d'aquelles coses que no haurien de passar mai, la desaparició, en aquest cas van trobar el cos de la nena gran, de l'Olivia,
sí.
Aquestes dues Canàries, nenes, sí. Doncs, com sabeu, que va succeir a Canàries.
Però la petitona no ha sortit, no? La petita.
I sembla que el marit es va suïcidar posant-se els cinturons de plom, de submarinisme, cosa que és rara, però no hi ha cap explicació.
Però tampoc hi ha cap prova, no?
No, hi ha cap prova. És que, a veure, al mar van trobar la primera, suposo que per casualitat, perquè és molt difícil.
Home, per casualitat no, per casualitat no.
No, hi ha submarinos que baixaven i tal, però una cosa, Sònia, encara que puguin triangular en superfície, hi ha corrents marines, 1.000 metres de fondària.
Sí, sí, evidentment.
Són les condicions sense llum.
No és una tasca senzilla, evidentment que no és una tasca senzilla.
No.
Però,
no,
clar...
No, és senzilla. Vull dir, és un cas d'aquest molt dolorós que em sembla que es quedarà també amb una incògnita i es tancarà tard o aviat i ja
pobre
està.
Pobre mare.
La mare de les nenes crec que ha dictat una ordre internacional de detenció, per si a cas, perquè és que ella no ho acaba de veure clar, eh? I
ara,
diu, bueno, per si a
cas
apareix en algun lloc, amb una altra cara operat i amb una altra cara i una altra personalitat, pues igual sí que pot aparèixer algun dia, eh?
Així és
que, per si a cas, perquè ella no ho acaba de veure clar, no?
Si aquest senyor està viu després d'haver matat les dues filles, no sé si es mereix viure, eh?
No, clar que no.
No, ja, bueno... Ja.
No s'ho mereix, clar que no.
Bueno, hi ha una filla que no se sap si està morta, clar. Bueno, és que aquí tot això són incògnites, eh? Sí, sí, són incògnites. I em sembla un dia d'aquests s'ha publicat una carta de la mare a la tripulació del barco, aquest barco, perquè aquest barco no sé si el conduïa el pare o devia tenir una tripulació, no?
I el barco gran que en teoria va transbordar?
Sí.
El vaixell gran? Ah. Però se sap tot.
Perquè és que, clar...
Se sap quin és aquest vaixell?
No se sap.
L'han identificat o no?
És que encara jo és que no conec massa bé tota la història, però crec que no sé, si hi ha un vaixell que ha aparegut, em sembla que va aparèixer a la deriva, no?
Sí.
Va aparèixer a la barca d'ell. Va aparèixer a la barca d'ell.
La barca d'ell.
Però es deia que si passava un altre vaixell més gran i transbordaven, però si això hagués passat, suposo que la Guàrdia Costera duria haver-lo identificat. No s'entra en un vaixell tranquil·lament amb aigües territorials espanyoles sense que t'identifiquin, Octavi.
Bueno, un vaixell gran...
És una costa molt vigilada.
Un vaixell gran no, però suposo que també hi ha màfies, hi ha pescadors, hi ha... Bueno, no cal que sigui un barco gran, no? Si hi ha màfies que fleten pateres d'aquestes per portar immigrants, també pot haver-hi màfies que amb diners tot es paga, vull dir, aquest és el mal, no?
No ho sabrem. Mira, el cas de Galícia va trigar 2 anys a aclarir-se i finalment per una casualitat es va aclarir. Mai ho sabrem què va passar aquí. L'únic que passa que el mar... a un mar com el de Canàries que hi ha taurons, hi ha peixos, hi ha de tot, si hi ha restes humans que suren, doncs poc temps estaran en superfície.
No, això és veritat.
Ha passat un mes ja, vull dir que no.
És veritat. No, amb 3 dies ja no hi són, perquè, clar...
És molt difícil.
Sí.
Vinga, en tot cas, sí, és un cas d'aquells que... Uf, bueno, horrorós. No hi ha paraules per descriure-ho. Vinga, que acabarem abans, però l'Antoni ens vol parlar del seu amic, el Pequeño
sí,
Nicolás.
Sí, un personatge que ens ha donat moltes tardes de glòria, que era don Francisco Nicolás, àlies el Pequeño Nicolás, que ara l'han jutjat, l'han condemnat un any i pico de presó, que serà efectiva, en teoria, ell se n'enriu, vull dir, s'ho ha pres, ho va celebrar una festa amb els seus amics, perquè va falsificar, bueno, millor dit, va donar-li un carnet d'identitat falsificat seu a un amic perquè es presentés per ell amb un examen que em sembla que va ser la selectivitat o alguna cosa. I, evidentment, el durien a enganxar. I, aleshores, per falsificació de documents, suplantació de personalitat i no sé què més, me l'han condemnat a un any i mig de presó que serà efectiva. El Pequeño Nicolás té un altre judici pendent perquè era el de Ribadeo, aquella reunió amb tres cotxes patrulla que anava a entrevistar-se amb un alt personatge i que en teoria el rei s'afegiria els postres al dinar. Això, aquest judici es farà, està pendent. I tal, si amb un judici menor ja me l'han condemnat un any i pico de presó, recordeu que s'entra a presó amb 2 anys. Un any i pico es pot estar del jutge, vol dir que han anat a per ell. I tenint en compte qui era el Pequeño Nicolás, que era el cap de les joventuts de la FAES, personatge molt ben apalancat per governs anteriors, doncs vol dir que la justícia aquí està actuant i que aquest nano entrarà a presó i que segurament es destaparan més coses. Però bueno, m'ha sorprès, tenint en compte el poderío que tenia i que exhibia, m'ha sorprès que el Pequeño Nicolás entri a la presó, que veurem si entra.
Veurem si entra.
Li arriba,
Perquè...
Ara veurem les amistats que tenia.
Sí, més val un madrileny que 9 presos polítics catalanes sediciosos.
Sí. Ara veurem els amics que tenia. Crec que tenia, que té diversos judicis pendents, no un sol.
Sí, 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 té diversos.
Té bastants.
Sí, té algun de tipus econòmic.
Sí,
el
sí.
Més gros és el emportar-se 3 cotxes patrulla a Astúries. Aquest va ser molt, molt, molt gros. I ho va fer en total impunitat.
Sí. Bueno,
és que és un crac. El paio és un crac.
És d'aquelles històries. És una tragèdia pel país perquè això demostra la categoria del país quan surten personatges d'aquests. Però s'ha de reconèixer que el tio il·lustrava quan sortia per la tele, es guanyava les garrofes,
Jo crec que aquest és un personatge que, escolta, es mereix que l'indultin, Encara que el condemnin, que l'indultin perquè és un crac, simplement.
Ha de fer una sèrie a Netflix que ho pataria, ja t'ho dic jo. Sí,
Bueno, vinga. El Pequeño Nicolás i el Paesa a l'espia espanyol són de l'agenda,
Companys, deixem aquí aquest espai que no tenim més temps. Que passeu bona setmana i molt bona revetlla de Sant Joan.
Bona revetlla.
Igualment, i a gaudir de Roda de Barà.
Fins dilluns, que vagi bé. Adéu.
Molt bé.
Adéu.